Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Setmana agredolça al Priorat. La mala notícia provenia de l'empresa Falbar, que realitzarà un expedient de regulació d'ocupació. La bona ens la donava Prioritat, que en uns dies marcats per les celebracions dels castellers, feia arribar al Consell de Cultura la candidatura del nostre paisatge a Patrimoni de la UNESCO. Totes dues notícies les abordarem avui en un informatiu en el que clourem les entrevistes amb els candidats a la demarcació de Tarragona. Tot seguit, però després dels titulars, podreu escoltar la que ens va concedir Xavier Sabaté, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abans, però, com us dèiem, comencem repassant els fets que han centrat la nostra atenció aquesta setmana. Comencem! L'empresa Falbar presentarà un expedient de regulació d'ocupació, s'iniciarà a partir de l'1 de desembre i aplicarà una reducció màxima de 180 dies, el que equival a la meitat de la jornada dels seus treballadors. Pas endavant de la candidatura del paisatge prioratí a Patrimoni de la UNESCO. El conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, ja té a les seves mans la sol·licitud i el projecte que encapçala l'associació Prioritat. Ràdio Falset estrena nova pàgina web. L'objectiu, més enllà d'actualitzar la seva estètica, és refermar la seva aposta per la qualitat, la resta de la programació de l'emissora i la relació amb els oients. Avui s'inaugura l'exposició de fotografia Les llums del Priorat, de Josep Peris i Evaria. La mostra arriba de la mà de Falset Acció i es podrà veure fins al 8 de desembre. I en esport repassarem els enfrontaments del cap de setmana dels diversos equips comarcals. Parlarem de futbol, futbol sala, judo, tenis taula i bitlles. Continuem amb les entrevistes amb els caps de llista a la demarcació de Tarragona i avui a Ràdio Falset tenim el senyor Xavier Sabaté, del Partit dels Socialistes per Catalunya, un Xavier Sabaté que aquesta legislatura ha estat delegat territorial al Camp de Tarragona. Bon dia, senyor Sabaté.
Hola, què tal?
Obrim l'entrevista parlant de la situació econòmica, una de les majors preocupacions dels ciutadans. Quines propostes en aquest àmbit fa el Partit dels Socialistes?
Jo penso que aquest territori nostre té una economia, per sort, diversificada, que fins que va arribar la crisi creixia com cap altre de Catalunya i, per tant, estem esperançats que això torni a ser d'aquesta manera, perquè, mentrestant, jo crec que hem fet bastant els deures tots plegats, no em refereixo només al govern. El govern ha millorat les infraestructures, ha ajudat els sectors diversos del nostre teixit productiu, tant l'industrial com l'agrícola, com el de serveis, amb el turisme principalment, a diversificar i a especialitzar-se, i en aquests moments hem de tenir esperances que quan recuperem econòmicament el país, doncs les nostres comarques tornin a ser com ho havien estat des del 2004 fins al 2008, les primeres.
Quan es parla de diners es parla també del dèficit de l'administració. Com es pot combatre? Això passa per retallades socials, s'han de retallar les inversions, els ajuntaments s'hauran d'ajustar més al cinturó?
Sí, no, jo crec que el que estem fent, que és una mica ser conscients tots plegats i que aquests retalls que hem estat i que estem fent tothom, tant a les economies de l'administració com a les economies domèstiques, fins i tot, tothom procurem reduir el que són les despeses. Ara, nosaltres, com a opció de progrés i d'esquerres, el que procurem és que les despeses socials siguin les menys afectades, perquè quan hi ha una situació de recessió econòmica com l'actual, doncs hi ha molta gent que ho passa malament, que està a l'atur, que té dificultats, i no podem tenir una societat dual en la que hi hagi fractura social. Si hi ha fractura social, a banda de que serà injust de que uns ho passin malament i els altres bé, podem tenir problemes. I per tant, jo sempre dic que cal evitar la fractura social i buscar la cohesió al màxim, perquè qui no ho pensi com a ideologia, que ho pensi de forma egoista, però tots hem de ser una sola comunitat i un sol poble.
Què li convé al Camp de Tarragona per als propers anys?
Doncs ens convé moltes coses. Ens convé que l'administració, però que també aquells que més possibilitats tenen, contribueixin en un esforç que ha de ser de tothom. I, per tant, jo dic que els agents econòmics i socials tenen una responsabilitat també molt important, els empresaris en particular, no? a banda de l'administració, perquè si tot ho esperem de l'administració no anem bé. Ha d'haver un govern, de tota manera, jo penso que sigui sòlid a Catalunya, que tingui clars quins són els objectius de l'economia i que ajudi a fer rutllar, perquè sol no pot, amb el màxim de determinació possible, no? I per tant, doncs, que vagi per feina, en definitiva, que no es perdi en discussions estèrils, i després també, des del nostre punt de vista, com a socialistes, que tinguem amics més enllà de Catalunya i que no ens busquem enemics, tant a les altres comunitats autònomes com a l'Estat en si mateix, com a França, com a Andorra. Escolti, aquí necessitem el màxim de consensos, el màxim de consensos, i que siguem un sol poble i que no hi hagi divisions. Això és bàsic. Si nosaltres mantenim aquesta unitat i la cohesió, i no veuen des de fora que anem a fer aventures que no se sap on porten, per la nostra economia serà un element important que la pot ajudar. I des d'aquest punt de vista, doncs, nosaltres apostem per un federalisme, ja ho sap tothom, que faci que, en fi, que defensi les nostres lleis, sobretot el nostre estatut, al 100%, i que eviti que tinguem retallades com les que va proposar el Tribunal Constitucional.
I en el cas del Priorat, vostè que el coneix bé, el Priorat, també què creu que és el que li convindria per aquests propers anys?
Doncs, a banda d'un govern sòlid, que això afecta tot el territori, i no ens podem permetre que hi hagi governs febles i que estiguin a l'albur de grups minoritaris de pressió que van d'aquí cap allà i que ara fan retrasar les coses, etc. Doncs penso que el Priorat necessita que continuem especialitzant entre tots els nostres productes, que hi hagi també el suport a les connexions, una millora de les connexions del Priorat, que hi fem més incidència encara en un altre sector com el del turisme, que és el que ha començat amb una certa força i que penso que encara té recorregut, i amb això també serà molt important que ens posem tots plegats a intentar que el Priorat sigui patrimoni de la humanitat, que penso que és quelcom que podem aconseguir, i en aquest sentit hauríem d'anar tots amb la màxima unitat possible de cara a la UNESCO perquè això sigui un fet el més aviat possible. Jo penso que això dona un reconeixement internacional i una projecció que després també té molta repercussió en l'economia i en el nostre benestar.
Parlant de repercussió, de turisme, una de les preocupacions que hi ha aquí a la comarca és el magatzem de residus nuclears que es pugui ubicar a Ascó. Com creu que resoldrà aquest tema?
Jo crec que això no té repercussió en el turisme, ho he dit sempre, però aquí hem decidit que no volem aquest magatzem, ho va decidir el govern, jo faig el que diu el govern. Però també he de dir una cosa, hem de procurar que això dels residus es resolgui de la manera que sigui. Així que el tema aquest no podem deixar que resolgui dient no el volem i prou, perquè ara ja en tenim de magatzem. I en tenim un a Vandellòs i un a Ascó. I si és que no n'hem de tenir cap, doncs hauríem de procurar que aquests dos magatzems que mantenen els residus en bones condicions, però no en les òptimes, com les que tindria, les que haurà de tenir un magatzem com el que s'està pensant en algun indret d'Espanya, doncs procurem entre tots que es trobi aquest indret i que sigui acceptat socialment. I quan més demagògia diem que això és perillós, que no ho és, i que això pot anar en contra nostra, etc etc, doncs els altres possibles indrets que podrien acollir-lo també diran el mateix. Així que, amb el mínim soroll possible, procurar que es trobi una solució el més aviat possible.
Un dels altres temes que també se'n sentirà a parlar durant la campanya i ja des de la precampanya és el tema d'una possible convocatòria d'un referèndum per l'autodeterminació de Catalunya. Què n'opina vostè d'això? És moment per a aquestes qüestions? No és moment?
Jo crec que ni és el moment ni és el que convé a Catalunya. Això en les convocatòries que s'han fet de forma autònoma durant aquests últims mesos, l'última a Tarragona, ja ha demostrat que té un nivell de preocupació dels ciutadans, doncs diem que no gaire ampli, i ara el que convé és que ens posem a fer feina i a defensar el que va ser la voluntat majoritària dels ciutadans, que sí que es van expressar en un referèndum a favor de que la nostra llei, que és l'Estatut del 2006, que és el que ens ha suposat majors competències més que mai per Catalunya, sigui respectat íntegrament, i que l'acció que va dur a terme el Partit Popular, partit que per cert acostuma anar sempre del bracet de Convergència i Unió, com ho està fent aquí a la Diputació de Tarragona, doncs no tingui efectes per Catalunya. En això estem, això és el que defensem els socialistes, ho sap tothom, és una proposta ferma, segura, que no suposa aventures i que busca el màxim de consens possible amb tots els altres pobles d'Espanya que també ens convenen.
Les enquestes pronostiquen un descens de la intenció de vot als partits que han estat al govern de la Generalitat. Vostès estan lluny de la majoria absoluta, no ho ha estat en Convergència i Unió. Quin escenari polític contemplen des del PSC?
Nosaltres pensem que les eleccions encara estan per jugar, que aquí hem d'aspirar a guanyar-les, que és el que aspirem, i a recuperar la confiança majoritària dels ciutadans, i l'endemà de les eleccions ja en parlarem. Els ciutadans saben que nosaltres representem una opció de progrés, i saben també que nosaltres no, el que sí que està clar és que no pactarem amb el Partit Popular. Aquest és un partit que ha estat un adversari de la nostra autonomia, l'ha volgut retallar sempre, i no entenem com Convergència i Unió no desmenteix categòricament la possibilitat d'un pacte amb aquest partit molt de dretes i molt contrari al que és la nostra autonomia.
Li preocupa l'elevat percentatge d'abstenció que pot haver-hi a les properes eleccions?
Sí, és clar, jo sempre dic que això és una opció respectable, però que després no dona lloc a la queixa. És a dir, si un es desentén de quins han de ser els seus representants i no va a votar, en definitiva el que fa és donar per bo al govern que surti. Per tant, després no té massa dret a queixar-se per no haver contribuït a la formació de la voluntat popular, no? Jo penso que hem d'intentar entre tots plegats, però no només els partits polítics, sinó també els mitjans de comunicació, els agents econòmics i socials, a fer que la gent vagi a votar exercint el seu dret. És un dret que ens va costar molts anys de recuperar després d'una dictadura llarguíssima, que també va influir en aquests alts nivells d'abstenció que encara tenim ara, que també venim d'aquella cultura encara, desgraciadament, i la gent hauria d'anar a votar pel partit que sigui. Hi ha opcions per tots els gustos, i nosaltres el que intentem és representar una opció de progrés, d'esquerres, catalanista, que pensa en totes les comarques de Catalunya i sobretot en els seus homes i dones, perquè de vegades es parla molt de la Catalunya en abstracte, però s'oblida que aquesta està formada per homes i dones que tenen moltes preocupacions, molts problemes, que esperem resoldre, si no tots, almenys en bona mesura.
Doncs, senyor Sabaté, amb la crida que vostè fa a que la gent acudeixi a les urnes el proper novembre, acabem. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona aquí a Ràdio Falset amb nosaltres.
Molt bé, bon dia.
Gràcies. Seguim després de l'entrevista amb Xavier Sabaté repassant les notícies que ens ha deixat la setmana. Comencem a Falset. Expedient de regulació a l'empresa Falbar. Els seus treballadors van aprovar en assemblea un ERO que s'iniciarà a partir de l'1 de desembre d'aquest any i es perllongarà fins al 30 de novembre de 2011. La reducció aplicada serà d'un màxim de 180 dies, el que equival a la meitat de la jornada. Vicent Moya, secretari general a Tarragona de la Federació d'Indústries Tèxtils de Comissions Obreres, explica les garanties que s'han fixat en l'acord entre treballadors i empresa.
Aquí vam tindre tres reunions amb l'empresa, hem arribat a un acord que ha sigut corroborat amb assemblea per la totalitat de la plantilla, perquè aquí hem arribat amb una sèrie de garanties durant aquest període, que són garanties econòmiques, que són que les pagues extras no tindran afectació, les vacances no tindran afectació, i sigui quin sigui l'impacte que tingui a l'expedient de regulació, els treballadors rebran almenys el 90% de l'últim salari.
Segons Moya, les causes de l'ERO són la disminució de les vendes de Falbar. En aquest sentit, afirma que un repunt en el mercat podria implicar que no s'arribessin a complir la totalitat dels dies marcats en l'expedient de regulació. El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, ja té a les seves mans el document que sol·licita que la Direcció General de Patrimoni i el Govern assumeixin el projecte de candidatura del paisatge prioratí a Patrimoni de la UNESCO. Joan Carles García, vicepresident del Consell Comarcal, i Salustí Álvarez i Jaume Domènech, presidents de Prioritat, l'associació que impulsa la candidatura, van ser els encarregats d'entregar-li el document. Escoltem precisament Jaume Domènech.
El conseller va agafar el document, el va contemplar, el va estar fullejant, va dir que estava ben estructurat i que, en definitiva, pues, bueno, aquest document s'ha d'estudiar a nivell de departament, i, bueno, i un cop estigui estudiat i hagin vist que es compleixen tots els elements tècnics en base a lo que es demana i amb els paràmetres de la UNESCO, pues, lògicament, doncs, si està tot correcte, la Generalitat se l'ha de fer seu, l'ha d'assumir com un projecte seu, un projecte més de país.
Domènech també valorava positivament el fet que la candidatura vagi complint els tràmits previstos i encoratjava la comarca a fer-se seu el projecte.
Penso que és una bona notícia perquè ja comencem a bellugar-ho d'una manera oficial i, per tant, ara s'ha de començar també la comarca, hem d'agafar tots aquest sentiment de creure-nos-ho i a partir d'aquí, pues, continuar lluitant perquè, doncs, això al final s'ha de portar dos lluites, una a nivell intern, a nivell de comarca i l'altra a nivell de país, no?
El proper tràmit que ha de complir la candidatura és ser aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat. Recuperem l'actualitat política i les eleccions. El candidat del Partit Popular a Tarragona, Rafael Luna, va estar a Falset, on va afirmar que vi i paisatge són dos dels actius que cal potenciar. Luna, però, va voler fer esment també als que considera greus problemes de la comarca, la mobilitat i les comunicacions.
Sobretot, molt especialment, volem que el Priorat estigui molt ben connectat amb infraestructures, realment amb el resto de les comarques tarragonines. Se fa molt difícil avui que qualsevol jove al Priorat, per anar a estudiar a la Universitat Rovira Virgili o per poder anar, pues, a un hospital que tingui, pues, una qualitat d'assistència o especialització, tingui que perdre el temps que té per una falta de fluïdes realment de mobilitat.
Tot i els mals resultats que normalment obté el Partit Popular a la comarca, Luna es mostrava optimista i recordava una de les mesures promogudes pel seu grup que va beneficiar el Priorat.
No hi ha res que se resisteixi, és qüestió de fer el que estem fent. Si el Priorat és difícil, farem dia a dia, però lo important és que el dia 28 el Partit Popular serà decisiu, molt decisiu, al Parlament de Catalunya i quan vinguin les eleccions a nivell estatal tindrem el govern i podrem tornar, pues, a fer un 1% cultural com vam fer pel castell de Falset. Alguna persona que vegi aquell castell és una obra total nostra, per tant vull dir que alguna cosa hem fet nosaltres pel Priorat. No?
Rafael Luna va tancar la seva estada a Falset visitant el celler cooperatiu. Del PP anem a Esquerra Republicana perquè el seu cap de llista a Tarragona, Sergi de los Ríos, va realitzar un acte de campanya aquest dimarts a Falset, en el que va fer un repàs a l'acció de govern dels darrers 7 anys. De los Ríos també va explicar les 6 condicions que posaran damunt la taula el dia després dels comicis a aquells partits que busquin el seu recolzament. Entre aquests, els preus justos per a la pagesia, que determina el Pla Estratègic Nacional del Sector Agroalimentari, el PENSA.
En aquest pla estratègic aquí es marcava tota una sèrie de línies que és un treball en paral·lel des del món del comerç, també afavorir la comercialització directa, per tant estalviar-nos determinats salts i marges de distribuïdors i per tant d'intermediaris absolutament innecessaris, també una bona valorització del que és el producte de qualitat i per tant quan més demanda hi hagi d'aquest producte de qualitat fet aquí, molt millor, un control també del que està venint de fora, per tant és un conjunt de mesures que precisament ens poden portar amb aquest resultat final, que és aquesta frase tan senzilla, tan curta, però tan complicada, però creiem que és possible.
El candidat d'Esquerra també va insistir en que en les properes eleccions els catalans s'hi juguen molt i va voler remarcar les possibles conseqüències derivades de quin sigui el tercer partit més votat, Esquerra Republicana o Partit Popular.
O bé, qui condiciona el govern és la dreta espanyola del Partit Popular, o bé la condiciona Esquerra Republicana. I aquí ens estem jugant la tercera posició i qui quedi tercer, o sigui, qui guanyi dels dos, si guanya Esquerra Republicana al PP, qui condicionarà el futur govern serà Esquerra Republicana, amb clau social i nacional. Si el condiciona el Partit Popular, ja ho sabeu, regressió en tema de llengua, cementiri nuclear a Ascó, pla hidrològic nacional el tornaran a desenterrar, per tant, les seves propostes que tampoc se n'amaguen d'aquestes propostes.
Sergi de los Ríos també va afirmar que no volen monopolitzar l'independentisme de Catalunya, però que sí s'atribueixen l'augment de la conscienciació independentista dels darrers anys. Canviem radicalment de tema. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va cloure la Setmana de la Seguretat Informàtica satisfet per l'èxit de participació a les diferents xerrades, com la d'addiccions a les noves tecnologies que us vam comentar fa uns dies. De fet, des de l'ENS comarcal asseguren que les jornades han permès un major grau de sensibilització davant els riscos que poden comportar aquestes tecnologies. Escoltem Bernat Pellissa, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, fent una valoració positiva de la Setmana de la Seguretat Informàtica.
Jo crec que s'han organitzat unes jornades molt profitoses, s'han organitzat unes jornades dedicades a tots els segments de la població, administració local, ciutadania, empresarial. Jo crec que la gent ha percebut el problema de la seguretat informàtica com un problema, que la gent moltes vegades no se'n sap avenir de la problemàtica que és i de les dificultats que pot suposar. Jo crec que com a objectiu aquest s'ha complert. Jo penso que la gent ha percebut que això és un problema de primer ordre.
Des de l'ENS comarcal també apuntaven que les jornades han convertit el Departament d'Informàtica del Consell en una pota a la Ribera d'Ebre del Centre de Seguretat Informàtica de Catalunya. Seguim parlant de noves tecnologies i ens mirem el Melic. Ràdio Falset ha estrenat aquesta setmana la seva nova pàgina web. Els que habitualment ja la visitàveu, ja ho sabeu, però els que no en teniu costum us la recomanem. La nova web reemplaça l'anterior, una de les primeres que hi va haver al Priorat, i a banda del canvi d'imatge suposa una aposta en ferm per l'actualitat i per la difusió de la resta de la programació d'aquesta casa. Escoltem Jordi Soldevila, membre de la Junta de Ràdio Falset.
L'estètica de les pàgines web ha anat canviant i la de Ràdio Falset doncs, ha anat quedant antiquada fins que la Junta va decidir que era el moment de actualitzar la pàgina web, no només però el cas estètic, posant-la al dia en tant de colors, d'escroll, tots els criteris que es fan servir per la navegació, sinó també per apostar per aquest nou mitjà que és internet, apostar sobretot i amb molta força per l'actualitat. Som una ràdio i continuarem sent una ràdio, però el fet de tindre una pàgina web ens permet també d'aprofitar altres possibilitats, com són el tema de les imatges. I, com no, amb el nou canvi també apostar fort per tota la resta de programes i fer-los accessible a la gent. Ja ho eren en l'antiga, però era una miqueta complicat i ara entenem que és molt més clar.
El nou web de Ràdio Falset té l'objectiu també de potenciar el feedback, la resposta dels nostres oients, i per això tindrà molt en compte la presència a les xarxes socials.
Amb la nova web també el que intentarem, i això ja dependrà del nivell que es vulguin involucrar i fins on ho vulguin portar els col·laboradors, és tot el tema del feedback per les xarxes socials, ja sigui el Facebook o el Twitter, que els oients ens puguin opinar. I ja intentarem també, doncs, hi ha una enquesta a la web i, repeteixo, intentarem estar allà on vulguin els col·laboradors, doncs, que la pàgina web sigui una manera, una via d'accés més a la ràdio, més enllà de fins ara el correu, que potser no havíem acabat d'explotar, o el telèfon, que és la via més tradicional.
Com a dada per a tancar aquesta informació, apuntem que Ràdio Falset ja té uns 300 amics a Facebook. Entrem ara a repassar l'actualitat cultural. Falset Acció porta al nostre municipi l'exposició Les llums del Priorat, de Josep Peris i Evaria. La mostra de fotografies, que fa uns mesos es va poder visitar al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus, permet descobrir un fragment de la història de Falset per mitjà d'escenes quotidianes, totes elles marcades per contrallums i grans contrastos. César López, president de Falset Acció, explica el perquè de la iniciativa i recomana a tothom que no perdi l'oportunitat de visitar-la.
Nosaltres vam creure que una cosa que és del Priorat i de Falset, sobretot, que es fes a Reus i no es fes a Falset, ho vam demanar i molt amablement la senyora Ampar Pont ens ho ha deixat. Espero que tothom hi vagi perquè és una exposició que val la pena. Perquè molta gent recordarà coses de Falset, coses que ja no existeixen, gent que no hi són, i després, pel que li agradi la fotografia, són fotografies, jo diria, d'una gran qualitat.
Les Llums del Priorat s'inaugurarà avui dissabte a les 8 del vespre i estarà exposada fins al 8 de desembre a la sala de reunions de l'Agrícola Falset Marçà, al carrer Miquel Barceló, número 31. L'horari d'obertura serà els dissabtes, diumenges i festius, de 11 a 2 i de 6 a 8 i mitja. Marxem de Falset i parlem d'un acte del passat cap de setmana. Vins i gastronomia local es van trobar en el marc de la mostra Tasta Porrera. 16 cellers de la DOCU Priorat i 5 establiments del municipi van prendre part en aquesta jornada festiva. El Tasta Porrera forma part dels actes que diversos pobles de la comarca organitzen conjuntament amb la denominació d'origen qualificada Priorat per donar a conèixer els seus vins, uns actes que estan gaudint d'una molt bona acollida. Per a Salustià Álvarez, president de la DOCU Priorat, el secret es troba en el contacte directe entre consumidors i elaboradors que aquestes jornades permeten.
Cada vegada més la gent estem, no necessitats, però sí una mica faltats, no ja de macrocoses, sinó de petites coses que quasi bé puguis parlar, en aquest cas concret, pots parlar amb la persona que acaba fent el vi. Això que fa molt poc temps no era habitual, no era un hàbit massa freqüent, amb aquestes petites festes es pot fer. I també, perquè allò que havíem dit sempre, de que hem d'apropar el consumidor i que l'elaborador s'ha de donar a conèixer, és això, és aquest petit format en el qual no esperes el gran distribuïdor, no esperes fer la gran venda. El que vols és que et vingui la gent i et parli de les seves emocions, del seu dia a dia, de quan van destapar un dia l'ampolla, va agradar o no va agradar. Aquest comentari és un comentari molt viu.
El Tasta Porrera oferia més la possibilitat que els assistents adquirissin els vins presentats amb un descompte únic per a aquesta jornada. I abans dels esports apuntem que avui dissabte la banda Vila de Falset obre la festa de Santa Cecília, patrona de tots els músics, amb la recollida a les 6 del vespre dels nous components. Entre els actes programats per al cap de setmana també hi ha la missa en honor a la patrona, avui a les 8 del vespre, i el tradicional concert de Santa Cecília, que tindrà lloc demà diumenge al Teatre L'Artesana a partir de les 6 i mitja de la tarda.
Els esports.
Comencem ara el repàs a la informació esportiva amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu va perdre el primer partit de la temporada aquí a casa el passat cap de setmana front al Sant Pere i Sant Pau. Els falsetans perdien per 1-2 el passat dissabte. Malgrat la derrota, l'equip falsetà continua al 7è lloc de la classificació. Això sí, ara ja a 7 punts del primer classificat, el primer lloc de la classificació que ocupen l'Icomar i el Mas Pellicer de Reus. Un Falset Esportiu que aquest cap de setmana torna a jugar. Concretament, aquesta tarda de dissabte es desplaça, el partit comença a les 6 de la tarda, a les 18 hores, al terreny del Bonavista, un dels partits més difícils dels falsetans, ja que visiten l'equip del Tarragonès, que és un dels equips ferms per poder pujar de categoria aquesta nova temporada. Un partit difícil que els falsetans visitaran amb baixes degut a les dues expulsions del passat cap de setmana aquí al Nou Domènec Aragonès. El Bonavista Falset Esportiu començarà a les 6 de la tarda d'avui dissabte. Baixem un esglou al món del futbol territorial. Baixem i parlem de la tercera territorial amb el seu grup 24, on el Porrera Unió Esportiva ensopegava també el passat cap de setmana a casa, en les festes majors de la localitat de la nostra comarca de Porrera, on perdia per 1-2 front la Pobla de Fumet B. Tot i així, els porrerans es mantenen a la zona mitja de la classificació i tornen a jugar a casa aquest diumenge a la tarda, concretament a 4:45 de demà diumenge, on reben l'equip del Maspujols, també un dels equips forts d'aquesta tercera territorial. Una prova de foc pel Porrera Unió Esportiva de cara a poder conquerir els 3 punts en joc i mantindre's o situar-se a la zona alta de la tercera territorial. El Porrera Unió Esportiva Maspujols començarà a 4:45 de la tarda de demà diumenge. Deixant de banda el món del futbol i parlem de futbol sala, on el Pradell Futbol Sala va aconseguir el primer empat el passat cap de setmana, el primer punt del present campionat, on empatava a 4 a la pista del Móra d'Ebre el passat dissabte. Els pradellencs reben aquest cap de setmana, més concretament aquesta tarda, al Camp Vicenç La Pineda, un dels gallets de la categoria, a les 5 de la tarda d'avui dissabte al pavelló d'esports de Falset. Tot una prova de foc pel Pradell Futbol Sala. Continuem parlant del món del futbol sala, però baixem dos categories. Parlem de la segona divisió provincial, on el Capçanes el passat cap de setmana va perdre el primer partit de la temporada, 3-2 front als Montells i el liderat de la classificació. Tot i així, el Futbol Club Capçanes torna a jugar aquesta tarda de dissabte a les 4 de la tarda, a les 16 hores, a la seva pista poliesportiva, on rep l'equip del Vandellòs. Si el Capçanes guanyés, podria retrobar-se amb el liderat. Per la seva part, un Poboleda que el passat cap de setmana descansava, en aquest grup imparell, aquest cap de setmana li toca rebre l'equip del Prat Dip. Recordem que el Poboleda és el farolat vermell de la categoria, encara en 0 punts. El Poboleda Prat Dip començarà també a les 6 de la tarda d'avui dissabte i a la pista poliesportiva de Poboleda. Parlem ara del món del judo. En la darrera prova disputada, els judoques de la Confederació Priorat Tortosa van fer un pas endavant per entrar a formar part de la selecció catalana de judo i per poder anar al Campionat d'Espanya. Van aconseguir 7 medalles, 3 d'or, que van ser per Marc Castellà, Aleix Borrell i Tòful Daudent. Per la seva part, 4 medalles de bronze, que van ser pels judoques Jordi Borrell, Anderson Barbier, Òscar Gómez i Diana Buam. I avui ens fem ressò del tenis taula, ja que les diferents categories provincials ja representades 4 poblacions de la nostra comarca: Cornudella, els Guiamets, la Bisbal i els Llops de Gratallops. Precisament aquests últims tenen un equip a la màxima categoria, un equip que està acusant l'ascens d'enguany, però al que l'anterior categoria li havia quedat petita. Escoltem el president dels Llops, Salvador Sorroche.
I clar, ficar els primers, o sigui, els tres bons, com si diguéssim, a primera provincial, seria el mateix més o menys de l'any passat. Imbatuts i bueno, no tindré gaire al·licient per amb ells perquè, o sigui, se diferencien molt de nivell de la província de Tarragona, no?
A banda d'això, Sorroche considera que els Llops són pioners a la comarca i que han engrescat altres poblacions. No obstant, espera que la propera temporada la quota d'equips a la comarca sigui més gran.
La nostra idea és que cada any hi hagi més gent del Priorat. Doncs vam parlar amb Bellmunt, que van dir enguany no volien jugar, però que ara l'any que ve sí, a veure si s'animen una mica. Després han parlat amb la Palma d'Ebre, amb Cabassers, han parlat amb les Vilelles, o sigui, clar, per fer-ho enguany seria molt precipitat i molta gent ho han deixat que ara l'any que ve.
I tanquem els esports avui de l'informatiu parlant de bitlles catalanes, ja que demà diumenge a les 10 del matí a la pista poliesportiva de Cabassers es disputa la tercera jornada del campionat de bitlles catalanes del Camp de Tarragona i de la nostra comarca, del Priorat, amb la participació de 11 equips. D'aquests, 7 són de la nostra comarca, del Priorat, i prenen part la Vilella Baixa, 12 equips de la Vilella Baixa, 2 de Cabassers, 2 de Bellmunt, 1 de Cornudella i 1 de Poboleda. Serà doncs aquest demà diumenge a les 10 del matí a la pista poliesportiva de Cabassers. I amb el capítol del que respecte a les bitlles catalanes, acabem els esports aquí a l'informatiu. Serà fins d'aquí 7 dies, serà fins al proper dissabte. Adéu-siau, molt bon dia.
El temps.
Després dels esports, la previsió meteorològica, com sempre, de la mà de l'Enric Massip.
Hem tingut una setmana un tant alterada per vents, amb algunes pluges de poca importància, i la situació en quant a temperatures s'ha mantingut, podem dir, dintre de la normalitat. No estan massa fredes, podem dir doncs, que s'han situat dintre de la normalitat per aquesta època de l'any en què ens trobem. Per aquest cap de setmana s'espera el pas de sistemes frontals, que n'ha passat un de poca importància, l'altre està començant a passar ara, però que pluges i alguns plugims, i això es mantindrà bona part del dia d'avui encara, i cap a la tarda millorarà el temps, s'aclarirà el cel i entraran altre cop vents del nord. Pels propers dies s'espera un temps un tant inestable, no s'esperen massa pluges, però sí alguns vents del nord, i baixada les temperatures, hi ha un ambient més fred del que hem tingut aquesta setmana anterior. En definitiva, temps bastant canviant, possibilitat d'algunes pluges i, en definitiva, la tendència d'anar cap a l'hivern se va accentuant en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1989, es registraven intenses pluges a Andalusia que van provocar 6 morts i 54.000 milions de pessetes en pèrdues.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu de Ràdio Falset. L'actualitat torna dimarts amb els butlletins setmanals i sempre que vulguis a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Us deixem ara amb l'hora del vermut. Us ha parlat Alfonso Reig, gràcies com sempre per la vostra atenció i que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins aviat!